Benvinguts a l'Internauta.
Aquesta setmana l'Internauta ha eixit al carrer, ha eixit els estudis de VilaWeb, on normalment el gravem, per venir ací al World Mobile Congress. Aquest congrés de tecnologia mòbil, ja no parlem només de mòbils o de pissarretes, parlem de cotxes, com acabeu de veure, parlem de rellotges, parlem d'això que ara en diuen vestibles. Nou pavellons sencers, com aquest que es veu aquí darrere nostre, plens de la tecnologia punta de tot el planeta, que us anem a explicar al llarg d'aquest programa. Els que ens escolteu per ràdio haureu de disculpar-nos alguna referència excessiva a la versió televisiva, però imagineu-vos, tot ple, 90.000 persones, tota la tecnologia del món posada junta en Barcelona. D'això us parlarem en aquest programa de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ningú ignora que aquesta setmana a Barcelona ha viscut el World Mobile Congress, o el Mobile World Congress, no sabeu mai si va primer el Mobile o va el World, aquesta fira espectacular, absolutament espaterrana, on es concentra tota la tecnologia mòbil del món. 90.000 visitants, aquest programa de l'Internauta, per això hem decidit fer-lo in situ, a la mateixa fira. Estem esgotats després d'haver travessat 8 pavellons, i hem decidit que convidàvem una de les empreses catalanes presents en aquesta fira i que té moltes coses a explicar també, que és la gent de Marfil, concretament el Marc Trujillo. Què tal, Marc?
Bona tarda, molt bé.
M'imagino que esgotats del tot, no? Perquè això deu ser un...
Doncs sí.
No parar.
La veritat és que una bogeria, i a més, com que és el primer cop que estàvem aquí, doncs ens ha agafat molt de nou. I la veritat és que és una quantitat massiva d'informació que reps durant els mesos previs perquè vagis preparant tot el necessari perquè això sigui un èxit, i realment ha sigut un repte, però està sortint prou bé.
Després parlarem de la fira, però comencem explicant-li a la gent www.marfil.com. Què feu i què és el vostre projecte? Què treballeu? Què oferiu?
Doncs bé, nosaltres el que oferim és una solució de cara als editors per adaptar les pàgines webs a dispositius mòbils, tant smartphones com a tauletes. Som conscients de que avui en dia, doncs, el tema mòbil és actualitat, no és futur, sinó que ja està molt present a les nostres vides, i que cada cop serà més habitual que la gent llegeixi les publicacions des de dispositius mòbils altres que l'ordenador. Aleshores, el que fem nosaltres és oferir-los una solució gratuïta gràcies a que oferim un pack amb la publicitat. Aleshores, gràcies a la publicitat que nosaltres aportem a les publicacions, doncs paguem la versió aquesta de cara als mòbils de l'estat.
A veure si ho entenc. Jo tinc una publicació local o una publicació generalista, i fins i tot em sembla que feu blogs.
Sí, sí,
sí. Són importants i tenen tràfic.
La veritat és que normalment tenim el límit a 100.000 visites mensuals. A partir de 100.000 visites mensuals ens podem començar.
Algú que tinga més de 100.000 visites mensuals en Analytics ve a vosaltres, i vosaltres entenc que el que feu és fabricar-li una versió mòbil de la web, posar la publicitat, gestioneu vosaltres la publicitat i us repartiu els beneficis. Seria aquesta la idea?
És exactament el que acabes d'explicar. A més, ho fem d'una manera molt poc intrusiva, perquè entenem que, clar, demanar accés als servidors d'una publicació de cara a llegir tot el contingut i tot això, doncs pot resultar una mica intrusiu, massa intrusiu de cara a la publicació. Aleshores, nosaltres el que hem desenvolupat és un software que el que fa és llegir amb la pàgina web en qüestió sense necessitat d'accedir a l'interior, i el que fa és que l'adapta seguint sempre el criteri editorial. No s'actualitza pel feed tradicional conforme l'última notícia que va sortint és l'última que apareix, sinó que sempre intentem respectar al màxim el criteri editorial, perquè sabem que és molt important, la foto que va portada, la notícia destacada, etc. I aleshores el que fem és que un cop ja hem desenvolupat tot és la part del codi que llegirà la web en qüestió, doncs a partir d'aquell moment ja tot és automàtic i això ja funciona i a mida que es van publicant noves notícies, doncs el robot aquest ho llegeix i les actualitza a la versió mòbil.
Quan parlem de mòbil sempre parlem de mòbil, telèfon, sí. I de tauleta.
Exacte, sí, perquè estem veient que de fet l'usuari realment lector utilitza tauleta. L'smartphone és una cosa més casual, que pots descobrir una notícia, que pots vindre d'una xarxa social, però rarament estaràs més de 2 minuts o llegiràs més de 2-3 notícies, la mitja va per aquí. En ordenador la mitja està sobre una notícia per usuari. Però si te'n vas a tauleta les mètriques es disparen i ens trobem perfectament 7 pàgines vistes per usuari, 8 minuts de temps de lectura, coses que són molt, molt, molt superiors en ordenador i smartphone justament per aquesta facilitat i a la pantalla més gran i aquesta comoditat d'ús que t'aporta respecte als altres dispositius.
No sé si les xifres són reals, però moltes publicacions, a VilaWeb mateix, que treballa amb vosaltres, per cert, últimament n'hi ha ja més visites de mòbil que d'ordinador fixe, de sobretaula. Això és una tendència imparable, suposo?
Això és una tendència total.
Acabarem llegint sempre en mobilitat.
Sí, i es dona un fet molt curiós. Bueno, de fet, això va ser fa uns mesos que per primer cop a Anglaterra s'havien superat les connexions de mòbil respecte a les de tauletes. O sigui, això ja és una realitat. El fet curiós és que en els llocs on més exagerada és aquesta tendència són en els països en desenvolupament, per exemple, els països com la Índia o països com el Pakistan, llocs aquests que no han tingut temps de tindre una implementació a tot arreu de l'ordenador i ja els hi ha agafat l'era mòbil i ara ja és inclús més barat adquirir un mòbil que adquirir un ordenador. Aleshores, estem parlant de xifres del 70% d'internet a la Índia és mòbil, per exemple.
Però la gent sempre es queixa, no tant la tauleta, la pissarreta, és evident que la gent llegeix bé, no? Però el mòbil té una lectura difícil, no?
Bueno, de fet, nosaltres ens dediquem...
Cada vegada fan pantalles més grans, aquí sí. En la fira estem veient sí. Mòbils que ja semblen sabates enormes, però clar, és una finestra menuda.
Doncs de fet és que és la nostra feina, nosaltres realment intentem multiplicar el temps de lectura i les pàgines vistes mitjançant una experiència d'usuari, o sigui, el que fem és exactament intentar que el que acabes de dir tu sigui el mínim problema possible, o sigui, intentem posar-li el més fàcil a l'usuari possible, millorant l'experiència d'usuari, que és la clau de tot el tema.
Com es fa? Què vol dir? Tipus de lletra?
Clar, doncs, si tu
columnat,
vas amb
tamany diaris... de fotos, de què parlem?
Exacte, si tu vas amb un diari, arribes i veus la lletra petita, que has de fer zoom per poder llegir alguna cosa, si apretes, has d'esperar 10 segons per cargar la notícia, quan has acabat aquesta notícia, has de tirar enrere i esperar 10 segons més per clicar a la següent per tornar a l'altra. Bueno, s'ha avorrit 4 vegades a l'usuari abans de que passi tot això. Aleshores, nosaltres pues, són desenes de microdetalls que estem constantment investigant i desenvolupant de cara a que l'experiència d'usuari sigui el més còmode possible. No hi ha temps d'espera entre notícies, si tu cliques en una notícia automàticament ja veus la següent, el que sí que va per darrere i tarden i té el temps de carga són les imatges i les publicitats, però entenem que si tu doncs, vols començar a llegir la notícia, doncs enviem directament el text i ja pots començar a llegir. Els menús, la disposició dels menús, el format de la lletra, són tot petits detalls que van encaminats amb això.
La gent ara, especialment les empreses, tothom parla del famós responsive, no?
Sí.
Vosaltres feu una aproximació completament diferent, és a dir, no plantegeu el responsive,
no.
Sinó que plantegeu, escolta, allò que és per ordenador, allò que és per mòbil ha de ser completament diferent?
Clar, és que aquest és un gran dubte, però el responsive, al cap i a la fi, l'únic que fa és adaptar la pàgina web gran al tamany de la pantalla, però en cap moment està pensat directament per aquell dispositiu, sinó que és una pàgina web que ha estat pensada per web, que la traslladem amb un dispositiu que no és el seu. Ara venia d'un stand que es diu Pebble, que són els rellotges, i justament ells es venen de que no són... De que no són un mòbil que s'adapta a la munyeca, al canell, sinó que ja són directament un dispositiu que ha nascut al canell, o sigui que no intenten ser el mòbil petit. Doncs jo crec que es tracta d'això, de que són unes altres regles, hi ha uns altres criteris, hi ha unes altres normes i nosaltres intentem doncs focalitzar-nos al màxim. Inclús anem a tal punt de que no és exactament la mateixa l'experiència en smartphone que l'experiència en tauleta, perquè la manera d'utilitzar-la i la manera de el comportament de l'usuari no és el mateix. Doncs nosaltres també intentem tenir-ho en compte i adaptar-ho en cada cas.
Imagina que una part de l'explicació, diguem, del vostre projecte o de l'èxit del vostre projecte és la part dels diners, no? És a dir, vosaltres el que feu també és monetitzar o ajudar a monetitzar.
Sí, sí.
Tu has parlat de dir qui tinga menys de 100.000, perdó, més de 100.000 visites pot participar amb vosaltres, suposa que...
Estaríem parlant de 100.000 visites mòbils.
Mòbils,
sí. Tot i que ho podem fer per menys. El que passa és que els nostres algoritmes doncs, necessiten un cert volum de tràfic per de cara a optimitzar.
Dins de l'analítics n'hi ha que mirar si són mòbils. Van a marfil.com, es posen en contacte amb vosaltres. Com funciona aquesta altra part dels diners? És a dir, perquè, clar, sobretot jo crec que n'hi ha aquest fenomen dels bloggers semiprofessionals, no? Gent que estan fent blogs d'un èxit espectacular sobre, no ho sé, cuina, sobre motos, sobre... i que no tenen fonts de finançament i que a través vostre poden tenir-les?
Doncs es tracta d'això, o sigui, nosaltres som molt conscients, bueno, jo vinc del periodisme, on tota la carrera m'he estat empassant que si la crisi, que si el model digital envers del tradicional, doncs es tracta de poder donar una porta de sortida de cara a les publicacions i de poder, de que puguin ser realment professionals i puguin pagar gent professional per fer les coses, de cara a generar ingressos. Nosaltres estem molt orgullosos de ser una de les 8 empreses certificades per Google com a partners de cara a mobilitzar la web. Què vol dir la web?
Això anava a dir-te. Doncs, t'has avançat.
Google el que està intentant és que totes les pàgines web estiguin adaptades per mòbils. Per què? Doncs perquè les mètriques, que Google les coneix millor que ningú, doncs són aclaparadores. Una pàgina web que no està adaptada a mòbil, avui en dia, no té res a fer. O sigui, estem... Totalment. Fins al punt de que el mes que ve, no sé si és el dia 21, vaig llegir en un blog ahir, que Google canvia l'algoritme i premia a les pàgines web adaptades per mòbil. De fet, fa uns mesos va afegir una petita etiqueta, si us hi fixeu, si aneu des del Google, des del mòbil, en algunes webs, sempre les que surten primeres, hi posa per a mòbil, que vol dir que aquella web està adaptada per mòbil, si no hi ha aquesta etiqueta, no la reconeix com a mobile friendly. I de fet, el que comença a fer és a discriminar agressivament les pàgines web que no estan adaptades a dispositius mòbils.
Em sent despistar de tota manera de la part inicial, que era sí. Jo sóc un blocaire que té un
Exacte.
Blog amb molt d'èxit tal i tal, vosaltres m'ajudeu a monetitzar, com?
Exacte. Doncs nosaltres, gràcies a que actualment gestionem uns 100 milions d'usuaris al mes, tenim una força negociadora de cara a Google diferent de que si ets un blog petit.
100 milions d'usuaris al mes?
Sí, exacte. Sí, sí, sí.
Amb totes les publicacions
amb totes les publicacions juntes. Són usuaris que acaben passant pels nostres servidors.
Tenim una força en Google, deies?
Tenim una força en Google que és diferent de la que pot ser, de la que pot tenir un blog petit o una publicació. A part, el fet de ser certificats i ser partners amb Google, doncs ens ofereix un accés a una plataforma superior d'anunciants, que és la plataforma Premium de Google, en la qual podem obtenir millors preus, millors marques, millor qualitat d'anuncis i al cap i a la fi acabar monetitzant millor el contingut.
I és molt costós això, és a dir, molt costós no en el sentit econòmic, sinó dir, què ha de fer una persona que tinga interès en treballar amb vosaltres? Us feu càrrec vosaltres, ella ha de posar un JavaScript, ha de tocar codi, de què va tot això?
El que ha de fer és entrar a marfil.com, com bé has dit amb dos es, demanar una demo, en pocs dies li facilitarem un link per email on podrà clicar-lo des d'un smartphone o des d'una tauleta i veurà una versió de la seva web ja marfilitzada, només disponible en el servidor nostre local. I un cop doncs hagi fet els comentaris que cregui oportuns, perquè podem integrar centenars de coses, des de comentaris, des de seccions d'opinió, des de minuto a minuto, per les publicacions de futbol. Doncs cada web té la seva tipologia i s'ha d'adaptar una mica doncs, a la tipologia de web. Però un cop està fet tot això, el que fem nosaltres és que li proveïm d'un petit script, que és un codi, és una línia de codi, que s'ha de copiar i enganxar a l'HTML de la pàgina web, a la part superior, que aquest script l'única cosa que fa és que detecta quan un usuari arriba des d'un mòbil i el fa rebotar cap als nostres servidors. Que de fet això és un avantatge lateral del nostre servei.
Clar, perquè la càrrega va a vosaltres.
És que la càrrega va a nosaltres i corre al nostre compte i no... I per tant, doncs, els servidors vostres queden menys estressats.
Parlem d'això del mòbil, perquè realment és impressionant. Ah, sí, el mòbil. Imagina que tu no has tingut temps de pegar voltes, perquè veig que la vostra àrea està sempre plena de gent preguntant coses i suposa que no t'has pogut dedicar a fer el turista digital, no?
No, la veritat és que no massa.
Però una mica sí que, ni que siga caminant i arribant.
Sí, és que de fet el primer dia em vaig equivocar d'entrada, vaig estar 40 minuts per dintre la fira per arribar aquí, bueno, una bogeria.
Però de camí vaig... Són 9 pavellons, em sembla, no?
Una bogeria.
Què t'anava a dir? Quina sensació teniu respecte a tot aquest món? És a dir, això és absolutament imparable, canviarà la forma en la qual ens relacionem entre nosaltres. Així s'està parlant ja molt de la internet, de les coses connectades, la veu... És una mica un vertigen, no?, tot plegat.
Sincerament, jo crec que és una cosa que és de present pur i dur, que l'únic que falta és que s'adapti a la vida quotidiana de la gent, que això passarà perquè redueixin una mica el preu de tots aquests gadgets que estem veient, però que això és una cosa que és imparable. I al cap i a la fi no acaba sent més que anar saltant de dispositiu, perquè ara mateix tenim un mòbil que ho fa tot. I aleshores, doncs, ara estem intentant buscar petites coses que facin coses més concretes, més ben fetes.
Nosaltres, per exemple, així es parla molt dels rellotges connectats, eh?
Sí.
Ja n'hi ha un pavelló que està ple de rellotges i de coses rares connectades. Marfil treballa en això? Té perspectiva d'això?
Nosaltres estem permanentment intentant estar a l'última i adaptar-nos-hi. Per exemple, tal com parles amb els rellotges, doncs estem investigant aquest terreny i, per exemple, amb les Google Glass, doncs també ens agradaria ser una experiència, l'experiència de lectura doncs, de les publicacions a les Google Glass. Llavors, és un terreny de que o és el que es diu, o et mous o caduques. Doncs.
Però això com ho fas? Perquè és de boixos. Doncs... O sigui, tu entres aquí... i acabes o mort sobre un sofà irremediablement o pensant que això és impossible. Això és una autèntica bogeria.
Doncs no ho sé, depèn de no sé per què dius bogeria. A mi, per exemple, m'encanta. A mi és una cosa que m'ha...
Dic bogeria en el sentit excitant de la paraula,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Jo la veritat és que venir aquí doncs, remou molt l'interior i és una cosa molt excitant perquè te'n dones compte que hi ha molta gent pensant a tot arreu del món i desenvolupant coses que són fantàstiques, amb un nivell de disseny, amb un nivell futurista que sembla que això siguin les pel·lis del futur i és coses totalment reals. Jo ahir estava provant les Oculus Rift, no sé si que és un dispositiu, que són unes ulleres així com a quadrades, que és un armatoste que l'han d'acabar de polir, segur, però realitat virtual a un nivell, però una cosa que jo em vaig quedar corprès, de veritat, o sigui, vaig sortir totalment al·lucinat de les possibilitats que obrien, perquè a més és un tour que t'ensenyen com estan els halls de distribuïts, com te presenten una mica el Mobile World Congress, la infraestructura i tal, i això, pedagògicament, una bogeria.
N'hi ha una cosa, aquesta setmana el món ve a Barcelona, literalment, és a dir, això és 90.000 persones arribades de tot el planeta, es veu, s'escolten les llengües, és obvi que el món està a Barcelona, però vosaltres sou al revés, vosaltres sou una empresa de Barcelona que aneu al món.
Sí, sí, totalment, i de fet hi ha gent que s'apropa, i vosaltres d'on veniu, vosaltres d'on veniu, i diem que som de Barcelona, ostres, Barcelona, sí, sí, de Rambla Catalunya, ens diu, ahir doncs, n'hi havia un que em deia, ah, doncs jo vaig estar sopant a la cerveseria catalana, devíeu estar per allí. Doncs, saps, allò, coses així que els sembla molt curiós que una empresa de Barcelona doncs, estigui en aquest nivell tecnològic i a l'avantguàrdia amb el que sigui, però en aquest cas amb el tema mòbil. I la veritat és que ens en sentim molt orgullosos i
però aquesta és una realitat, no? És a dir, Barcelona és una ciutat que d'una forma pot ser no massa, com ho diria, espectacular en termes de visibilitat, però a Barcelona el sector de mòbil, apps, etcètera, etcètera...
Totalment, està creixent a una velocitat vertiginosa, però jo crec que és més un tema de visibilitat, de que encara potser no se li dona prou importància aquí. Clar, tot el que ve amb el segell d'Estats Units sembla que sigui millor ja de fàbrica. I jo crec que el que ens falta una mica és creure'ns aquí a Barcelona de que realment hi ha un potencial increïble i, de fet, no crec que el Mobile World Congress hagi escollit casualment Barcelona respecte a totes les ciutats del món, o sigui, realment aquesta gent deu saber el que fa. I jo crec que això per Barcelona ciutat i de cara a les empreses de Barcelona és magnífic.
Vosaltres teniu clients de fora, de tota manera.
Clients de fora.
O sigui, n'hi ha gent que està usant Marfil des d'altres països.
Sí, nosaltres, per exemple, el 45% del nostre mercat està a Estats Units, o sigui, després tenim un gran mercat a França, a Alemanya, o sigui, realment, el mercat espanyol, on vam començar molt fortament, cada cop acaba sent més minoritari de cara doncs, a aquest canvi que estem sofrint, perquè realment les pàgines... El que parlàvem abans d'una persona que té un bloc de cuina, una persona que té un bloc de jardineria, doncs aquí pot tindre més o menys visites i pot anar fent. A Estats Units hi ha gent que guanya milions, però milions, amb blocs de cuina. Doncs jo personalment parlava la setmana passada amb una... amb una mare blogger, però és que realment el blog se diu Blogimami, saps? O sigui, i es dedica a penjar receptes i coses d'aquestes. Pues, increïble la quantitat de visites que té mensuals i els diners que treu amb la pàgina web. Doncs això, aquí, malauradament, avui en dia encara no és possible, però la tendència és que cada cop sigui més factible.
I això té límits o no té límits? És a dir, Marfil, per exemple, com us plantegeu? Vosaltres ara teniu quants milions, m'has dit abans?
100 milions
de visites. Això és escalable a l'infinit? O n'hi ha un punt que això serà...
Doncs la veritat és que encara no hem tingut temps per parar i pensar on està el límit, perquè realment, de cara a nosaltres i al nostre mercat, ara mateix és un mercat immens. O sigui, pàgines web al món n'hi ha milions i pàgines web que necessitin adaptar-se a mòbils n'hi ha milions. O sigui, realment no sé on està el límit, però de moment no el veiem ni de lluny. O sigui, i amb la velocitat a la que s'estan movent les coses, perquè cada mes hi ha novetats, cada mes hi ha progressos, doncs veig molt, molt, molt complicat arribar al límit. Bueno, si algun dia el començam a veure serà que hem crescut moltíssim.
Però us trobeu gent amb reticències? Quina és la principal reticència?
La principal és que tenen com a por de cedir el control de la seva pàgina web a una empresa externa de la qual potser encara no coneixen massa. Per exemple, tu quan fas un blog a WordPress, doncs tu li cedeixes el control a WordPress. Però clar, WordPress és una cosa tan quotidiana i tan mega coneguda que ni t'ho planteges. Però clar, ara que hi hagin uns nois de Barcelona que per molt bé que ho facin, doncs no sé què, no sé, saps? Hi ha aquesta reticència a vegades. Això estic parlant a nivell blogs o a nivell pàgines web no tan grans. Ara ja, si te'n vas a nivells, hi ha publicacions enormes, grups editorials enormes d'Estats Units i tal i qual, ostres, és una cosa de mesos i mesos que han de parlar i han de tornar a parlar i sembla que sigui un pas increïble i un cop el donen, queden encantats i queden supersatisfets, perquè de fet una de les coses que nosaltres oferim moltes vegades és un A-B test, que és un test AB, que el que fem és que 50% del tràfic van per la solució que teniu vosaltres o la solució que vosaltres penseu que és la millor, i el 50% del tràfic va de cara a la nostra solució. Tu tens visibilitat de les dues proves i al final de la prova decideixes. I, sincerament, no els perdem mai aquests enfrontaments directes. Aleshores, doncs, és tot un seguit de negociacions que al final doncs, arriben a bon port, però es tarda mesos.
La vostra empresa, has comentat que esteu al Passeig de Gràcia, quin tipus de gent hi treballa? M'imagino que n'hi ha informàtics, però suposa que ha d'haver una força comercial gran si teniu clients a França, als Estats Units,
De fet,
estem... de la banda comercial, no?
Jo sóc de la banda comercial, totalment, i després hi ha un vidre entremig, bueno, que està obert, però...
Jugueu partits de futbol informàtics contra...
És difícil mantindre aquest límit, aquest equilibri, diria jo, perquè la gent tecnològica, que és, a Marfil són increïbles i són tot gent jove i gent amb moltes ganes, doncs que apassionada per la seva feina, però gent molt centrada en el còdic i en les seves coses d'informàtics i no m'atabalis massa, tal. I nosaltres, com que estem donant la cara de cara als clients i als que hem d'anar a pescar clients i tal i qual, doncs sempre intentem, doncs, i aleshores trobar l'equilibri, perquè tot rutlli, doncs, quan tot va tan de pressa, pot resultar una mica complicat, però sí.
Quan va començar Marfil? Això no ho hem comentat.
Marfil va començar fa un parell d'anys, però va tindre un llarg període de desenvolupament tecnològic en el qual, doncs
invisibles.
Exacte, invisibles dintre d'un despatx treballant. I l'expansió i la sortida encara no fa un any.
Per tant, clar, sempre al final de l'internauta a mi m'agrada preguntar a on us vegeu d'aquí a 5 anys. Però clar, quan teniu apenes un any, no sé si preguntar a on us vegeu d'aquí a 5 anys.
Doncs no ho sé, de moment estem al hall número 8, doncs no estaria malament estar una mica més cap allà, anar saltant de hall i anar apropant-se cap al 3 i cap al 2. Que això voldria dir que som una gran empresa en aquest sector.
Sempre seguint amb el mòbil, amb els...
Sempre seguint amb el que surti. Sempre intentant estar la última en el que sigui lectura sobre dispositius, sigui el que sigui, i aportant una solució econòmica de cara a que els editors i els creadors de contingut doncs tinguin un motiu per seguir creant contingut de qualitat i poder-s'hi dedicar de manera professional.
Deixa'm una última cosa, Marc. Com és la vida en un dia al mobile?
La vida, doncs...
És a dir, aquí entreu què?
Una bogeria.
A quina hora?
A les 8 del matí, bueno, el primer dia a les 6 i mitja, perquè vam tindre doncs, que organitzar-ho tot i tal, però les portes obren a les 9, aquí per tothom, aleshores nosaltres entrem a les 8, organitzem una mica el tema i fins a les 7 de la tarda que tanquen, doncs és una absoluta bogeria.
Mengeu o aneu a dinar o...
Ens ho tornem com podem, però realment no és la prioritat en aquest mobile menjar, o sigui, dura 4 dies. Exacte, són 4 dies, per aquí hi ha entrepans caríssims i dolentíssims.
Ah, sí?
Sí, sí. 10 euros, un entrepà i una Coca-Cola, m'han clavat ara fa una estona, però bueno, mira...
No és la prioritat.
L'he agafat perquè tenia molta gana.
Bueno, Marc Trujillo, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona, per haver tret gairebé mitja hora del vostre temps.
Moltes gràcies a tu, Vicent.
En atendre's a...
Ha fet molta il·lusió.
www.marfil.com, marfel.com, tots aquells que vulgueu saber més coses sobre aquesta empresa catalana amb la qual hem estat xerrant aquesta estona, si el World Mobile Congress o el Mobile World Congress, com és? No m'aclaré
mai. Jo crec que és Mobile World Congress. Sí, sí.
Des del primer any que me vaig equivocant ja no ve d'aquí. Gràcies per tot, Marc.
L'internauta, amb Vicent Partal. El Mobile World Congress mou unes xifres espectaculars. 100.000 metres quadrats, amb uns 90.000 assistents, més de 2.000 expositors, 4.000 periodistes de tot el món acreditats i uns 12.800 llocs de feina temporals. Aquest any, la previsió és que se superi el benefici assolit l'any passat, que va ser de 350 milions d'euros i que s'arribi als 436 milions. Les macroxifres i l'impacte de la fira a la ciutat no han d'eclipsar el fet que el Mobile World Congress és la principal cita anual de tots els actors implicats en la telefonia mòbil, operadores, fabricants, desenvolupadors d'aplicacions i, en general, tothom qui treballa en la mobilitat i els dispositius portables. A l'atapeït programa de conferències paral·leles d'enguany ha repetit el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Entre els més de 200 ponents també hi han participat el responsable del sistema operatiu Android, el de la Fundació Mozilla i el fundador de la Wikipedia. Els presidents d'Ericsson i de Qualcomm, juntament amb el cap rotatiu del gegant xinès Huawei, també són algunes de les estrelles d'un esdeveniment que cobreixen 4.000 periodistes. Per al públic en general, però, la importància del Mobile World Congress es mesura en les novetats en telèfons i dispositius mòbils que s'han presentat. En el cas de Samsung, el fabricant coreà ha llançat dos dels models més esperats, els S6 i S6 Edge, aquest últim amb una pantalla amb curvatures als extrems i amb un disseny que inclou materials com el vidre i l'alumini per rivalitzar amb l'iPhone 6. Estarà disponible a partir del 10 d'abril per 699 euros. Microsoft ha anunciat el Lumia 640 i el Lumia XL, un mòbil de gamma mitjana de dues mides i que serà actualitzable a Windows 10. BlackBerry va presentar un nou telèfon intel·ligent de pantalla totalment tàctil, el Leap. Tindrà una pantalla de 5 polzades, bateria de llarga durada i teclat virtual. Ford va presentar una bicicleta elèctrica intel·ligent, plegable i connectada al telèfon mòbil. La proposta de Ford és que l'usuari aparqui el cotxe i tregui la bicicleta del maleter en moments de gran congestió de trànsit a la ciutat. HTC va presentar el telèfon One M9, les ulleres de realitat virtual Revive i la ReGrip, una innovadora polsera per esportistes equipada amb sensors de gravetat, giroscopi i acceleròmetre. Sony ha llançat una nova pissarreta, l'Xperia Z4 Tablet. És la més lleugera i fina del mercat. El nou model substitueix els seus predecessors Z2 Tablet i Z3 Tablet de 10 polzades. Sony també ha presentat un nou smartphone de gamma mitjana, l'Xperia M4 Aqua. Però no només hi ha hagut empreses estrangeres de renom. Un centenar d'empreses i de centres tecnològics del país, sobretot del Principat, han estat presents enguany al Mobile World Congress amb la intenció d'aprofitar l'enorme atenció mundial que rep Barcelona aquesta setmana per fer-se conèixer. En Joan Jofre t'ho resol.
De nou demanem excuses als nostres oients de ràdio, perquè és molt difícil no estar al mobile i ensenyar coses, que és el que anem a fer. Concretament, estem en aquest moment en un dels grans pavellons, el pavelló de HTC, i el Joan m'està ensenyant. Què és això, Joan?
Això és una càmera. És una càmera. El que abans... Bueno, el que porten aquests xicots a la mà, però així, en forma de L.
I
en forma
fa,
de L
això?
Per grava.
Grava imatge.
Grava imatge i grava so.
Grava a mi. Ah, i quan...
No, és autònoma i pots veure amb el telèfon que és el que està gravant.
Ah, molt bé, molt bé. Bueno, això és això que en diuen la internet de les coses?
Sí, bueno, la internet de tot ja. No de les coses, sinó de tot.
No sé com explicar això pels que esteu escoltant-nos per ràdio, perquè estic davant d'un pal on hi ha papers que van movent-se i diu que és un paper interactiu. Abans he fet un tuit d'això mateix dient que a mi primer m'havia donat la impressió que era una pantalla i després he vist que eren papers i he dit, mira, un dispositiu analògic. No és analògic, és interactiu. És a dir, si jo li dic que vull, si aixeco el polze, resulta que canvia. O sigui, tinc un paper, que, tinc un pòster que va canviar. Mor? Sí. Només haig d'aixecar el dit polze. Ara, a veure si vull mirar una mica de Barcelona. Està bé. Acabem de veure, i ara us ho explicarem a vosaltres, un invent raríssim. Espera't, que tenim aquí un senyor que ens explicarà aquest invent.
Com esteu?
Nosaltres una mica al·lucinats del que heu fet.
Bé, molta gent, de fet, no ho acaba d'entendre fins que ho veuen, no? I al final és fer un informatiu 100% en tecnologia mòbil. L'altra cosa és trobar la manera, i aquests dies el que estem fent, sobre la marxa, sobretot, és trobar les maneres de que això surti com
heu
més...
Heu fet un informatiu de televisió només amb mòbils.
Sí, només amb tecnologia mòbil. Què vol dir això a grans trets? Doncs que no hi ha cables, que tot va, ja sigui per wifi o pel 4G, Després, no hi ha les càmeres convencionals, en lloc de càmeres com les que teniu i com les que estem fent servir ara per fer aquesta peça, ho hem fet tot amb telèfons mòbils, això vol dir ja sigui entrar en directe però, com les que fan,
una pregunta,
però també vol dir muntar en els mòbils.
És el que anava a dir. Les persones que portaven els telèfons els heu agafat per aquí pel passadís o són càmeres?
No, són càmeres professionals, o sigui, que treballem per aquesta casa i que avui, aquests dies de mobile, han canviat les seves càmeres de sempre pel mòbil.
I estan molt agraïts del pes que li has tret de sobre.
Sí, però també és veritat, i això és part d'aquest aprenentatge, que agafar el mòbil d'aquesta manera durant un temps, de manera sostinguda, també genera una altra mena de cansament als braços, no? Com qui agafa el micròfon i també li acaba pesant molt durant molta estona. Són anècdotes d'aquest procés que entenem com una experimentació molt necessària si volem avançar cap aquí. El que està clar és que si no ho provem, no podrem avançar. I tindrem interferències, tindrem delays d'àudio, aquest retard que sempre hi ha, no s'acabarà de veure mai tan bé com...
Però si algú es tira a la piscina, no es mulla.
Exacte, aquesta és la clau per interpretar aquest experiment que ens hem pres com un experiment i que fins i tot si no hagués sortit ahir, que era el dia D, tampoc hagués passat res, perquè el simple fet d'estar-ho provant ja ens il·lusionava i ens engrescava a tots.
Ens ensenyes el secret?
Sí, podeu entrar per aquí perquè és una mica petit, és l'espai que hem pogut recollir perquè el mobile, realment el metre quadrat va molt car i això ho vam iniciar una mica tard. Aquí és on hi havia la taula de realització, és a dir, un ordinador per l'escaleta, per anar controlant els temps i l'ordre de les coses que van entrant, i l'altre ordinador per anar mesclant, per anar entrant, seria la taula de realització, per anar entrant totes les imatges, que poden ser tant peces que han muntat els nostres reporters i que s'han muntat i enviat per mòbil, com connexions en directe.
És el que anava a dir, no són només el que hem vist aquí en directe, sinó que són gent que està donant voltes pel mòbil.
Exacte, no és només els senyals que puguin entrar en directe aquí, sinó senyals que puguin entrar via transferència d'arxius i que des d'aquí s'han punxat. I per tant estem, per dir-ho d'alguna manera, aprofitant tota la potencialitat que avui en dia dona la tecnologia mòbil. No és igual alguna retransmissió de televisió clàssica, però d'això es tracta, és un experiment i es tracta de veure què es pot millorar.
Vaig a muntar-me una emissora de televisió.
Doncs ho podries fer segurament, però hauries de tenir molt en compte les coses que ens estan passant aquí. Quan hi ha molta gent fent servir la xarxa en un mateix temps, es produeix aquest efecte de coll d'embut que fa que molta més gent hagi de passar per la mateixa porta. I això són aquestes imatges distorsionades, que aquests drops que en diem, que es veuen de tant en tant en aquestes retransmissions que estem fent aquests
dies.
Però
que a hores d'ara s'admeten. S'admeten com a prova que és el que esteu fent, gran prova.
Jo el que he descobert en la meva carrera professional és que a vegades és millor ser en alguns llocs que no voler-hi ser amb molta qualitat i que això et suposi al capdavall no ser-hi. És a dir, entre poder ser amb pocs recursos i no poder-hi ser perquè els teus recursos són massa grans i l'operativa és massa complexa, òbviament prefereixo el primer.
Molt bé. Escolta, he quedat absolutament impressionat.
Nosaltres ens engresca moltíssim tant provar-ho com que gent com vosaltres s'interessin per això, perquè una de les parts en què en teníem aquest projecte és també poder-ho explicar. Per això també us ho agraïm des d'aquí.
Gràcies, Sergi.
Gràcies a vosaltres.
Aquest experiment dit Handle Mobility es fixa en com els clients habituals que fan servir furgonetes i cotxes podrien fer servir bicicletes elèctriques per millorar la seva mobilitat en ciutats congestionades en el futur. L'empresa vol que es miri d'una manera innovadora i noble l'objectiu de Henry Ford, aconseguir la llibertat de moviments per tothom.
Heu afegit software o apps a la bicicleta?
Sí, a la bicicleta.
Vosaltres heu fet la bicicleta?
La bicicleta surt de la competència interna que va llançar la direcció de la companyia. La direcció va reptar tots els treballadors a trobar maneres innovadores de construir una bicicleta elèctrica que els cotxes no poguessin envestir. Aquesta bicicleta i la del costat, MotorMe, van guanyar. I es van donar diners als treballadors per tal de construir aquestes bicicletes i portar-les a la fira. Ha estat, per tant, un sistema molt innovador d'arribar a construir aquests productes. Ens ha permès posar molta tecnologia en aquests productes. Molta part ha estat possible gràcies a empreses de start-up i Kickstarters.
Aquest és un model únic?
No hi ha cap altra bicicleta que es plegui com aquesta. Les bateries elèctriques són aquí. Bateries de 9 amperes. Tenim un motor de 220 volts al seient. Tenim un sistema que fa que la bicicleta controli el límit de velocitat. Si el passes, és més difícil pedalar. Com si agafessis un pendent. I al revés, Quan arribes a una part especialment dura, la bicicleta posarà en marxa el motor i t'assistirà. Aquesta aplicació que hem desenvolupat per la bicicleta comercial és la mateixa aplicació i característiques tècniques que tenim amb MotorMe. Tenim uns productes que fan servir la perspectiva. Gràcies a l'app sabem totes les entregues que farà la bicicleta. I també sap on es troba la furgoneta. Si la bicicleta i la furgoneta s'han de trobar, et pot ajudar a gestionar la trobada per més endavant, per poder recollir més material o bateries. Quan la furgoneta deixa la bicicleta, cada bicicleta sap les adreces de les seves entregues.
Per tant, l'app funciona per la furgoneta i la bicicleta.
Venem la bicicleta com un accessori de la furgoneta. Aquesta és la idea. Quan la bicicleta fa la seva ruta, a través de vibracions al manillar, t'indica les direccions on has de girar i tu pots mantenir la vista a la carretera. També tenim sensors al darrere de la bicicleta, de manera que no has de mirar per sobre l'espatlla per veure si tens cotxes darrere. Reps vibracions i s'encén una llum vermella. Hi ha moltes característiques que ajuden a anar més segur.
Sense mirall retrovisor?
No necessites mirall ni mirar enrere. Moltes de les característiques serveixen per conduir més fàcilment en ambients urbans i assegurar que vas segur, fins i tot per la gent que no hi està avesada.
I les rodes?
Això encara és un prototip i ara per ara, per plegar la bicicleta, hem de treure i posar les rodes per tal que la bicicleta sigui compacta del tot. És una bicicleta molt compacta. És la manera com l'hem dissenyat. És prou petita per cabre el maleter d'un Ford Fiesta. Quan el ciclista surt de la furgoneta, estires d'aquesta palanca i la bicicleta ja és fàcilment accessible amb aquesta corretja.
Estem a l'estand del Barcelona
Mobile World Capital Foundation.
Exacte. I intentarem que ens expliquis, en Pep Salazar, què és això del Foundation. Va.
Mira, la Mobile World Capital Foundation és la fundació que es genera a Barcelona des de fa 3 anys gràcies a que Barcelona guanya el concurs per allotjar el Mobile World Congress. Doncs el Mobile World Congress és l'esdeveniment més gran del món de la tecnologia mòbil, de la connectivitat i de la internet.
O sigui, el Congress és la fira, per entendre'ns.
Per entendre'ns, el Congrés seria la fira.
Per simplificar-ho molt.
Per fer-ho simple, el Congrés seria la fira, seria l'esdeveniment que passa 4 dies a l'any a Barcelona. La Mobile World Capital és la fundació que dona paraigües a la fira, al Mobile World Congrés, i funciona 365 dies a l'any a Barcelona.
I que, si no m'equivoco, té una seu a la plaça Catalunya.
Tenim la seu a plaça Catalunya, que és el Mobile World Center, que és una de les altres marques nostres, i a plaça Catalunya el que fem és, conjuntament amb Telefònica, compartim l'espai per explicar aquesta transformació tecnològica que estem vivint.
Però amb tants noms, tu entendràs que la gent es faci una mica un taco.
S'entén que la gent es fa un taco, però sí, el prenom és Mobile World, sempre, i a partir d'aquí nosaltres tenim diferents marques. És una mica taco perquè la marca al final l'has de generar i l'has de generar amb el contingut que fas. I al final el que des de la Fundació fem és treballar 365 dies l'any per generar tota aquesta marca i tot aquest ecosistema a Barcelona per intentar desfer aquest taco.
Una de les preguntes que em tenia incuriosit. La vostra feina és que el 2018 segueixi la fira aquí?
No específica, no, és forma part de la nostra feina que segueixi aquí perquè vol dir que hem fet bona feina com a ciutat, no només com a Mobile World Capital, sinó que com a ciutat, per tant, integrant diferents administracions públiques i empreses privades, hem fet molt bona feina perquè la fira segueixi aquí. La nostra feina comporta una sèrie de programes, on nosaltres incidim en diferents ecosistemes i en diferents comunitats de la ciutat perquè la tecnologia mòbil vagi més enllà del Mobile World Congress.
Escolta, i què fareu ara quan s'acabi la fira? A part de descansar, que m'ho imagino que descansareu.
Sí, no, descansarem un parell de dies i continuarem amb els programes. Tenim un programa molt interessant d'emprenedoria i innovació que no para perquè ara farem uns caps de setmana dedicats a la innovació, a l'emprenedoria, farem hackathons, és a dir, promovem molta activitat durant l'any.
I això del 4 Years From Now és cosa vostra?
El 4 Years From Now és el que hem d'explicar ara, és l'esdeveniment que fem nosaltres per a startups, és a dir, per a les empreses tecnològiques de nova creació, que ho fem coincidir amb el Mobile World Congress i forma part del Mobile World Congress i és 100% nostre.
O sigui, això és 100% nostre. No hem anat encara, però m'han dit que és una de les parts més important del mobile.
És fascinant per veure com realment el teixit industrial, ja no jove, sinó l'esperit innovador i l'esperit emprenedor, està arrelant a Barcelona de manera de manera molt real. I és una iniciativa de Mobile World Capital conjuntament amb GSMA. GSMA és patrona de Mobile World Capital i evidentment és l'organitzadora del Mobile World Congress. Per tant, la iniciativa podem dir que és 100% nostra i crec que heu d'anar perquè realment és fascinant. És molt diferent en aquest espai, en el Congrés de Gran Via, perquè l'esperit és un altre, té un esperit de connectar les startups.
Ens han deixat entrar en una sala secreta on podem veure el nou Samsung Galaxy S6. La joia de la corona. Em sembla que si li dono aquí, el Martí podrà gravar-lo amb tot el seu esplendor. La competència del nou Apple 6. I realment li farà la competència. Té les especificacions que no les hem pogut provar, diu que té una càmera fantàstica. Els nostres amics de BTV podran fer vídeo, podran fer la competència amb l'Apple 6 i amb el Galaxy S6. Escolta, ens hem trobat amb un invent molt raro, que és un pal de selfie sense pal.
És veritat, sí, nosaltres som ShoulderPod, som una empresa d'aquí de Barcelona, que el que fem són productes per subjectar el teu mòbil per fer-lo servir com a càmera de fotos o com a càmera de vídeo. Llavors el que és una pinça que fiques el mòbil a dintre, pot ser qualsevol mòbil, s'ajusta, l'aguanta aquí, i ara el que tens és una subjecció molt bona de grip perquè no caigui, amb una cinxa, etc. I ara pots fer-lo servir de càmera, pots manipular-ho amb una sola mà, amb el teu pulgar aquí, i fer preses de vídeo i de foto amb molta estabilitat i molt segures. Encara que et caigui el mòbil ara no passa res.
Això és fantàstic. Escolta, i això per...
Això està fet principalment per un ús més professional del mòbil.
No, per quants diners?
Ah, per quan? Això són 29-90 euros.
Fantàstic. Molt bé. I amb això aconseguim que no es caigui el mòbil, simplement?
Bueno, no només que agafar-lo, com m'explicava abans, sinó quan treus aquesta altra peça, el que et queda aquí és una rosca de trípode i ara tens una rosca com tenien totes les càmeres convencionals. Estàndard. De manera que pots muntar el teu mòbil amb qualsevol trípode. Aquest és un trípode petit de sobretaula, però tots porten sempre la mateixa rosca, de manera que ara podem fer vídeo, timelapse, qualsevol tipus de funció que podíem fer abans amb qualsevol càmera.
Fantàstic.
Finalment, quan viatgem, la majoria de persones ja no portem ni tan sols cap càmera i anem amb el mòbil. I si no vols portar ni un trípode, la peça està dissenyada perquè s'aguanti sola. De forma que tu pots anar i deixar el mòbil a qualsevol lloc, s'aguantarà, pots fer fotos, pots fer vídeo, o pots girar-lo i fer-te una foto de grup amb els teus amics, amb la teva família, en qualsevol posició, en horitzontal o en vertical.
O sigui, és un invent senzill però que resol molts problemes.
Exacte, és a dir, per 29,90, diguem-ne, tres funcions bàsiques. Una és aquest grip per filmar i fer fotos, l'altra és poder muntar el teu mòbil amb un trípode i la tercera és una subjecció com un stand perquè subjectar el mòbil amb qualsevol superfície.
Moltíssimes gràcies. Fingiré.
sense tu no entendré el món. I junts haureu la fi de tot. Et parlarà del seu passat. Noies de qui s'han enamorat. I veuràs el sentit de tot.